10 i 5 minuts, darrere el parc de l'Arboretum, darrere el Teatre Auditori, hi ha un edifici que pels que som relativament nous a la ciutat ja ha sigut tota la vida. Fa molts anys, el campus de Sant Cugat no s'ha mogut, però no, només en fa una mica més d'una dècada gairebé que tenim almenys segur SAD Creàpolis i també lligat a aquest campus de Sant Cugat. Demà fan l'acte de celebració dels 10 anys de SAD Creàpolis. Oriol Alcoba, director general de SAD Creàpolis, bon dia.
Hola, bon dia.
Segurament la gent ha sentit a parlar i ha anat a algun acte d'aquests que molts que s'acullen, ha participat en alguna cosa, s'ha acostat a alguna dels serveis, el Fab Lab, l'Igarage, totes sí. Aquestes... Però la gent sap què és SAD Creàpolis realment sí. Ben bé?
Això és una assignatura pendent que tenim de comunicar i explicar millor el que fem i el que som. Jo diria, per dir-ho un ras i curt, que SAD Creàpolis és el parc empresarial i de coneixement de l'Escola de Negocis SAD. Aquí al campus de Sant Cugat de SAD, bàsicament hi ha tres edificis. Un és l'edifici docent, que és on s'hi fa bàsicament formació i recerca en l'àmbit de la gestió empresarial, una residència d'estudiants, i després SAD Creàpolis, que és on a data d'avui hostatgem unes 60 empreses, i l'objectiu és acostar aquestes empreses al coneixement i a les capacitats que tenim a SAD.
Mm. O sigui que, diguem que SAD Creàpolis no s'hi fa classes.
No. Sí que podem fer activitats que estan en una zona borrosa, i potser per això no s'entén massa, entre on acaba la formació i on comença la consultoria o els serveis d'assessorament empresarial, perquè fem molts events en els quals el que intentem és traslladar aquest coneixement que es genera dintre de la casa cap a les empreses, però estrictament no és formació, és a dir, el que és formació ho fa directament SAD, que és l'Escola de Negocis, bueno, la institució acadèmica, diguem-ne, a la qual pertanyem, i que és qui se n'encarrega de fer tota aquesta formació.
Perquè quina és la relació entre, per tant, entre SAD Creàpolis i SAD?
Sí, legalment, diguem-ne que SAD és una fundació privada sense afany de lucre, i SAD Creàpolis és una empresa, és una societat anònima, que bàsicament és de SAD, el 70% del capital és de SAD, però també tenim una petita participació del propi Ajuntament de Sant Cugat i de l'Associació d'Empresaris de Sant Cugat, de Sant Cugat Empresarial, i la Generalitat de Catalunya, que també té un 10% a través d'una societat que es diu Avança. Però, per tant, nosaltres som una empresa que pertany al grup SAD.
Mm. I, per tant, dèiem, passen moltes coses, s'hostatgen empreses, és un centre on sempre relacionem amb l'emprenedoria, però quina mena de serveis hi ha?
Sí, és molt ampli perquè, al final, si pensem en el que fa SAD, com tota institució acadèmica, també la Universitat Autònoma, la Politècnica, doncs SAD fa bàsicament tres coses, que és formació, recerca i debat, impacte social, és a dir, contribuir a aquest coneixement a nivell de mitjans, a nivell d'explicar el que fam. Nosaltres, com SAD Creàpolis, fem una quarta cosa, que seria empaquetar tots aquests coneixements i tot el resultat d'aquesta recerca, el talent que tenim allà en el campus, en forma de serveis per a les empreses. I això vol dir que en sentit ampli podem fer des de coses que tenen a veure, per exemple, amb la gestió de marca o amb màrqueting o amb finances de cara a les empreses, però fonamentalment, i tu ho deies molt bé, tenim un focus en el que és la innovació i l'emprenedoria.
Mm. I d'on va sortir la idea de crear una empresa com, en aquest cas, dèiem, un servei com SAD Creàpolis? És a dir, que quan en el moment de... No sé, va lligat al campus de Sant Cugat, és a dir, va, en el moment d'inaugurar-se ja va néixer amb aquesta idea?
Sí, totalment. És a dir, en mitjans la primera dècada, és a dir, cap al 2005, més o menys, SAD pren la decisió d'ubicar a Sant Cugat un campus amb aspecte, diguem-ne, internacional. És a dir, en aquell moment era quan SAD, perquè a data d'avui tothom ho coneix com una gran escola de negocis, ben reconeguda internacionalment, posicionada als rànquings, etc. Però hem de ser conscients de que la internacionalització de SAD va començar a principis dels 2000. Aleshores, quan passa això, SAD comença a créixer, dintre de Barcelona era difícil, i a més, el que es volia era tenir... el que deia, un campus amb aspecte internacional, amb molt de verd, doncs estem connectats directament al, al parc de Collserola, molt còmode, molt ampli, i per tant es va decidir venir aquí. Quan Esade decideix venir aquí, decideix ja d'entrada, i era l'època en el que ja es començava a parlar d'un concepte, que si vols en parlem després, que és de la innovació oberta, Esade va decidir que no només centraria la seva activitat en la formació i la recerca, sinó que calia acostar-se més al teixit empresarial. I m'agrada més dir-ho així que no al revés. No es tracta de que el teixit empresarial s'acosti a Esade, sinó que Esade ha de fer un esforç per acostar-se al teixit empresarial. I per això la millor manera, o una de les maneres que es va decidir en aquell moment, era crear un edifici enganxat, diguem-ne, o dins del campus, on hi poguessin haver empreses físicament.
Per tant, és com si d'alguna manera, en aquest cas, una facultat de ciències doncs, tingués sí. Laboratoris d'investigació, el que
totalment.
És el ser normal, no? Vull dir, el que és habitual, perquè de fet la part pràctica de l'empresa és difícil de trobar si no et poses a competir al mercat.
Totalment, és a dir, si vas, per exemple, a l'Autònoma, et trobaràs que hi ha molts laboratoris, com tu dius, però també hi ha un edifici que es diu Eureka, on hi hostatgen empreses. Aquestes empreses o bé són spin-off, és a dir, empreses que surten de la recerca que fan dintre de l'Autònoma, o bé són empreses com ara Henkel, que fa recerca conjuntament amb l'Autònoma i els hi és molt còmode estar ubicat allà. És a dir, els hi és còmode accedir al talent i al coneixement que hi ha a l'Autònoma. Doncs, en el nostre cas és el mateix. Quina és la nostra peculiaritat? Que és que el coneixement que nosaltres generem no és tecnològic, o sigui, nosaltres sí que és cert que fem temes relacionats amb analítica de dades per prendre decisions, però tot està sempre relacionat amb la gestió d'empreses. I, per tant, el que nosaltres fem o el que tenim allà són laboratoris estranys, no? És a dir, no hi trobaràs provetes, no hi trobaràs maquinotes estranyes. El que sí que trobaràs són uns espais molt ben dissenyats per testejar models de negoci, per exemple, o per innovar sobre un producte, un servei, i això és diferent, però a la vegada conceptualment és el mateix que podries trobar-te en un laboratori o d'un campus com, per exemple, l'Autònoma, per dir una universitat més tecnològica que està molt propera, també.
Per què Sant Cugat?
Bona pregunta. Jo la veritat és que crec que va ser un cúmul de factors. Primer, i no ho hem d'oblidar, és a dir, al costat, i de fet just paret en paret, diguem-ne, amb el campus, amb Creàpolis, hi ha el Casal Borja, que és una antiga universitat jesuïta. Als anys 40 era un gran centre formatiu en l'àmbit de la teologia, sociologia, etc. I tots aquells terrenys pertanyien a la Companyia de Jesús. La Companyia de Jesús, com sabeu, té una participació molt important a Esade, diguem-ne, està a la seva fundació fa 60 anys, i en el patronat, la meitat de membres del patronat són de l'àmbit jesuïta i l'altra meitat són de la societat civil catalana. Per tant, un tema important va ser la disponibilitat d'uns terrenys vinculats a una de les entitats, diguem-ne, promotores del projecte Esade. L'altre, jo diria que té més a veure amb el que jo et comentava abans, és a dir, si tu busques una zona relativament a prop de la ciutat de Barcelona, perquè al final, reconeixem-ho, si ve una persona a estudiar durant 2 anys des de qualsevol indret del món, la marca Barcelona i el fet d'estar a Barcelona tira molt, doncs tu busques relativament a prop, però una zona amb aquest aspecte de campus internacional, molt verd, molt obert, i jo crec que Sant Cugat reunia tota aquesta fesomia, diguem-ne, que era molt important en aquell moment. I el tercer factor, per mi, bàsic, és el fet de que Sant Cugat sempre hi ha hagut un teixit empresarial molt viu i molt dinàmic, i moltes multinacionals estan ubicades aquí des de fa molts anys, des de HP, Epson, bueno, moltíssimes, Behringer, etc. I també un teixit empresarial propi de petita i mitjana empresa que va floreixent. I com que al final nosaltres el que fem és formar en gestió empresarial, era important que també hi hagués un teixit empresarial potent. Per tant, jo diria que és una combinació d'aquests tres factors.
La part internacional, només que es camini per Sant Cugat a 8:15 del matí, és fàcil de palpar, es veu molta gent amb les motxilles.
Hi ha un peregrinatge.
Exacte, hi ha aquest peregrinatge. I a partir i en aquests 10 anys quina relació s'ha forjat amb la ciutat, amb l'Ajuntament, amb no només amb l'Ajuntament, sinó també amb el teixit social de la ciutat?
Sí, jo a veure, primer de tot, sí que és cert que hi ha, o sigui, per exemple, el que és els estudiants que tenim al campus de Sant Cugat, que són aproximadament uns 2.000, hi han 100 nacionalitats, més de 100 nacionalitats, és a dir, si et passeges, com dius, per Sant Cugat a quarts de nou o al vespre, et trobaràs, sobretot en el camí que va de l'estació de ferrocarrils fins al campus, et trobaràs tot aquest peregrinatge i sentiràs a parlar una gran varietat d'idiomes, no? Aleshores, el que des del primer dia hi ha hagut molta relació és amb l'Ajuntament de Sant Cugat, primer amb l'alcalde Recoder, que era qui hi havia en aquella època quan es va conceptualitzar tot el projecte, però després amb la Mercè Conesa, amb la Carmela Fortuny, actualment amb la Mireia
Ingla. Això passa.
Sí, sí. Quan fas una llista, no? Hem tingut sempre molta relació i, de fet, com et dic, formen part del nostre accionariat. O sigui, un 5% de SAD Greàpolis és de l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, hi ha una relació, diguem-ne, formal, estructural. Demà, per exemple, tenim Consell d'Administració i la, com es diu, la regidora, l'Helena Vila, vindrà.
Sí, sí.
Per tant, hi ha una relació formal, però després també, més enllà d'això, nosaltres tenim molta relació perquè, primer, pels actes que fem, després, per la connexió amb el teixit empresarial d'aquí, i després, per projectes específics que fem. Per exemple, tenim un programa d'acceleració de start-ups, de noves empreses de base tecnològica, i l'Ajuntament ens dona un suport específic. Per què? Perquè l'Ajuntament el que vol és que després d'aquestes start-ups es quedin a Sant Cugat i creixin a Sant Cugat i generin un teixit empresarial ric i llocs de treball de qualitat aquí. Per tant, jo diria que hi ha moltíssima relació tant amb el que és l'Ajuntament com, per exemple, amb Sant Cugat Empresarial, que és l'Associació d'Empresaris de Sant Cugat. A data d'avui aglutina més de 200 associats. Jo formo part de la junta directiva i és hiperactiva, fa moltíssimes coses, molts esdeveniments i tenim moltíssima relació també.
Per tant, en 10 anys s'ha, com dèiem, s'ha arrelat molt a la ciutat, en el teixit també, com dèiem, el teixit social també, des d'un punt de vista empresarial. Entenc que el fet de viure en un ecosistema empresarial com el de Sant Cugat, on tenim, dèiem, companyies innovadores, on tenim també molta gent amb molts projectes diferents, petits, grans, entenc que això també contribueix en l'altra direcció, és a dir, que SADE contribueix al teixit social, però per altra banda tot el que passa a Sant Cugat també contribueix a SADE.
Sí, sens dubte. És a dir, si nosaltres no... és una mica el que dèiem abans, és a dir, quan SADE decideix ubicar-se a Sant Cugat és una combinació de factors, però el fet de que hi hagi una comunitat rica a nivell empresarial i social, això és molt important, perquè, una, al final no hem de perdre de vista que el client fonamental per SADE són els alumnes i, per tant, has d'anar, diguem-ne, a captar joves que vulguin venir a estudiar a SADE. I per altra banda, a nivell empresarial, si nosaltres el que estem generant és coneixement sobre com gestionar les empreses, és important també estar molt en contacte amb les empreses, és a dir, no quedar-se en la publicació científica, per entendre'ns, sinó que baixar el terreny, fer enquestes, treballar casos reals d'empreses que estiguin a l'entorn, i per tant tot aquest entramat empresarial que hi ha a Sant Cugat és fonamental per nosaltres.
I hi ha una... SADE, dèiem, té aquesta imatge internacional, aquesta imatge innovadora relacionada amb els negocis, però també té un aura elitista.
Sí.
És així?
Sí, sí. No, és innegable que té aquesta aura i que té aquesta visió des de fora de que SADE Greàpolis és... que SADE en general és elitista. No podem perdre de vista, i això és una realitat, que estudiar SADE no és barat. És a dir, és una escola de negocis, de fet una institució acadèmica, perquè no perdem de vista que també hi ha el grau en dret, però el grau en gestió empresarial o els màsters són cars comparativament amb el que seria una universitat pública. I per tant, això ja d'entrada pot suposar un fre a que bons estudiants o estudiants que simplement vulguin accedir a un coneixement en l'estat de l'art puguin venir a ESADE. Això és així, és a dir, des del seu naixement. El que no és molt conegut és que ESADE, i sobretot en els últims anys, està fent un esforç molt important, per exemple, en beques. És a dir, nosaltres tenim tot un departament que li diem fundraising, que al final el que ve a dir és que anem a veure empreses i anem a veure gent perquè posi diners perquè bons estudiants puguin venir a ESADE. I això estem parlant de 2,5 milions en els últims anys, i l'últim pla estratègic que es va aprovar el juliol d'enguany, el que es pretén és doblar aquesta quantitat. Per tant, 5 milions d'euros destinats en els propers anys, esperem, a beques, això ens ha de permetre acceptar o que hi vinguin molts més alumnes i que, diguem-ne, que també contribuïm a que hi hagi menys aquesta percepció de que és una escola elitista. Insisteixo que hi hem d'afrontar la realitat. Si és una escola privada i costa molts diners, doncs és normal que s'hi pugui tenir aquesta percepció, però per altra banda s'estan fent esforços, i això de les beques és un exemple molt clar.
De fet, la pregunta que es fa segurament la gent quan s'imagina els preus d'aquests màsters és si realment compensen. Entenc que si ve tanta gent, yeah, deu ser perquè compensa, no una cosa no, yeah, no treu l'altra. Però parlava abans d'innovació oberta.
Sí.
Què significa aquest concepte?
El concepte de la innovació oberta, diguem-ne que li va posar nom un professor de Berkeley que es diu Henry Chesbrook l'any 2003, i que de fet és professor també visitant a ESADE, vol dir que un mes a l'any ve també a donar classes aquí a ESADE. I bàsicament el que va conceptualitzar darrere d'aquest nom és que les empreses tenen més a guanyar si col·laboren amb el seu entorn que no si tanquen les seves fronteres organitzatives. És a dir, al final és un exercici gairebé d'humilitat, no? De dir, nosaltres, per exemple, una gran empresa té molts coneixements interns i de mercat sobre el seu negoci, però si necessita un coneixement específic, és molt probable que a algun lloc del món trobi algú que en sap més que ell. Aleshores, es tracta de...
Això la gent s'hauria de posar al cap, probablement.
Sí, sí. No, i no només a les...
No només en l'àmbit empresarial, sí, en l'àmbit en general.
Sí, sí, és un exercici d'humilitat, com dic, de dir, escolta, doncs, per exemple, ESADE, som molt bons i coneixem molt sobre gestió empresarial, però és molt probable que si necessitem accedir a un coneixement sobre com gestionar grans bases de dades per després prendre decisions empresarials, doncs necessitem una col·laboració amb la Universitat Politècnica, o necessitem una col·laboració amb una empresa d'informàtica o el que sigui. Doncs bàsicament es tracta d'això. Aleshores, la ESADE Creapolis de fet està la gènesi d'ESADE Creapolis està en aquest concepte de dir, el que es pretenia era, en els 20.000 metres quadrats que té l'edifici, no omplir-los de cop amb una gran multinacional que ocupés tots els metres, que potser a nivell de rendibilitat seria el més fàcil, sinó que hi haguessin moltes empreses petites, mitjanes o departaments d'innovació de gran empresa que, en un context d'innovació oberta, en el dia a dia competiran, com és lògic, però després en projectes concrets col·laboraran. Col·laboraran perquè el repte és massa gran i no tenen prou recursos per treballar-lo, o perquè no tenen tot el coneixement necessari per fer-lo, o perquè per desenvolupar un projecte necessiten connectar, per exemple, amb l'acadèmia, amb una universitat, ja sigui nosaltres o una altra universitat del nostre entorn. No? I per això deia que una mica ESADE Creapolis està basat en aquest concepte que, ja et dic, ara ja té uns quants anys, que de fet quan en Chesbrook el va publicar en el seu famós llibre el 2003, ell construïa sobre coses que ja estaven fent algunes empreses, però que es va, diguem-ne, estendre durant finals dels 2000 i principis dels 2010, per entendre.
El futur dels negocis haurà de ser col·laboratiu obligatòriament?
Sens dubte. És a dir, insisteixo, i ho he dit així de passada, Hem de ser conscients que les empreses competeixen en el dia a dia i és com ha de ser. És a dir, tu sempre vols ser millor que, que els teus competidors. Però, mira, un exemple que hem treballat des de SD Creapolis els últims temps, hi ha un, per posar un exemple, hi ha el repte de la sostenibilitat del sistema de salut. No? És a dir, se'n parla molt de que l'envelliment de la població, de que els costos del sistema públic de salut, que és excel·lent però que és molt, molt car, doncs anirà més i, per tant, entra en dubte la sostenibilitat d'aquest sistema. Si entra en dubte la sostenibilitat d'aquest sistema, vol dir que no només l'administració, sinó grans empreses, petites, empreses de farmacèutiques, empreses d'aparells mèdics, poden tenir problemes. I per molt gran que sigui una empresa, aquest repte no el solucionarà. Aquest repte necessitarà, per força, col·laborar amb altres empreses complementàries, de tecnologia, de competidors, fins i tot, l'administració pública, fonamental, algun centre de recerca, generar nous models de negoci que siguin més sostenibles en el temps. Per tant, en el dia a dia, per entendre'ns, Behringer i Abbott s'esbarallaran per tenir millors resultats i per servir millor els seus clients, però Behringer i Abbott poden col·laborar amb un repte global com pugui ser aquest, no?
I, per tant, fa 10 anys de la inauguració, d'aquí 10 anys...
Ostres, gran pregunta. D'aquí 10 anys... D'aquí 10 anys... Jo el que m'imagino d'aquí 10 anys és que SD Creapolis s'hagi consolidat com un, el que a mi m'agrada dir, un agent actiu del sistema d'innovació català. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres tenim un paper rellevant en ajudar que les empreses siguin més competitives i, per tant, a tenir un impacte positiu en el nostre entorn. Per tant, que s'hagi consolidat en aquest paper més enllà de les nostres, dels nostres espais, que donem un bon servei al nostre entorn i que sigui rellevant i que les empreses reconeguin que venir a Sant Cugat i establir-se aquí, al voltant nostre, és important perquè hi ha un SD Creapolis. I per altra banda, també, que haguem crescut,
Més encara, o sigui, més gran encara? O...
Sí.
Hi ha espai per fer més gran SD Creapolis?
Sí, sí, sí. No, a veure, SD Creapolis difícilment es farà més gran, eh? Vull dir, l'edifici és el que és, són 20.000 metres quadrats, i jo crec que l'aposta ja va ser prou forta fa 10 anys per hostatjar-hi. A data d'avui tenim unes 60 empreses.
Però està ple o encara hi ha espai per més?
Mira, demà tinc Consell d'Administració i he actualitzat les xifres. Estem al 88,5% d'ocupació. Fa uns mesos estàvem al 95, és a dir, ara hem davallat una miqueta.
On ha anat la gent?
Mira, és bastant divers, però fonamentalment, per exemple, teníem un departament d'innovació d'un gran banc, del Banc de Sabadell, que va ubicar-hi a Sant Cugat, a casa nostra, diguem-ne, fa 2 anys, un nou projecte per experimentar nous models de negoci. Aquest projecte el van iniciar, diguem-ne, experimentant ells mateixos, sabent que si el posaven dintre de les seves operacions del dia a dia segurament no funcionaria. Per tant, el porten a un lloc d'experimentació com és SD Creapolis. Però a data d'avui la bona notícia és que aquest projecte funciona, que se'l creuen, que realment és un projecte que el volen acostar més al banc. Per tant, per mi la mala notícia és que aquest departament d'innovació del banc se me'n va i, per tant, buido uns espais. Però la bona notícia és que hem contribuït, hem fet el que nosaltres havíem de fer, és a dir, els hem ajudat a que el projecte es consolidés.
Aquest ha de ser l'objectiu, no? Per tant, al final està complint la seva...
Clar, exacte. És a dir, quan una empresa s'instal·la a Creapolis és perquè nosaltres l'hem d'ajudar no només amb els espais, sinó també amb la connexió amb SAD i a l'entorn, i arriba un dia que marxen i per mi és una pena i pel meu compte de resultats també, però hem de reconèixer que també estem cobrint la nostra missió, com tu deies, i que per tant el que hem de fer nosaltres és ser més proactius, diguem-ne, per captar més empreses, eh? Per tant, a la teva resposta, a data d'avui no estem plens al 100%, ara estem al 88 i escaig, però jo et diria que tot el que sigui per aquests marges entre el 80 i molts o 90 i mitjos és el que és normal que estiguem a SD Creàpolis.
Sempre hi ha d'haver un espai, no? Perquè si estiguéssiu plens al 100% sempre seria complicat de gestionar, també.
És molt complicat perquè, a més, tenim diferents tipus d'espais, és a dir, des d'espais més tradicionals en els que, per exemple, aquest projecte del Sabadell ha estat de forma estable i és un espai més privatiu durant més de 2 anys, però també tenim espais més petitons en format, diguem-ne, de tot inclòs o espais de coworking, on és molt fàcil que les empreses vinguin i s'hi quedin molt poc temps, o que si creixen i es desenvolupen necessitin un altre tipus d'espai dintre del propi edifici. Per tant, sempre tenim un cert índex de rotació que és bastant normal.
Doncs, Oriol Alcoba, esperem que demà vagi bé aquest acte de celebració dels 10 anys d'aquesta SD Creables, que no hem parlat, per cert, hi haurà ponents en aquest cas durant el dia. Serà un dia també per parlar al voltant de l'empresa, no?
Sí, bàsicament del paper que pot jugar una escola de negocis en la competitivitat d'un territori. Vindran dos ponents, un d'ells és el Guillermo Dorronsoro, ex degà de Deusto, un bon amic i gran referent internacional en l'àmbit de, doncs això, de com un territori pot ser més competitiu, per tant, com Sant Cugat en aquest cas i com Catalunya poden ser més competitius. Després el testimoni d'un emprenedor, que gran científic, que després passa per ESADE i és capaç de muntar un negoci. I després també farem una mica d'actualització sobre projectes que estem fent en innovació i prendrem una copa de cava per celebrar-ho.
Això és molt important,
molt
per acabar-ho.
De fet, és el més important.
L'acte el tancarà Mireia Ingla, alcaldessa de l'Ajuntament de, com dèiem, de Sant Cugat, a partir de les 5 de la tarda demà, a 10 de desembre. Oriol Alcoba, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I les portes les tenim obertes en aquest...
Fantàstic, vosaltres també,
que
quan vulgueu.
Que vagi molt bé.
Gràcies.